A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Clar, ara no voldria pas ficar-me en cap jardí, no? Però si fem una mica de memòria, regidors d'esports que vinguin del mundillo em venen al cap, ja em perdonaran, potser me'n deixi algun, el recordat Jaume Serra, que venia del món del futbol, bàsicament, Jordi Baget, que en el seu dia també va ser regidor d'esports abans no fos alcalde, Baget molt vinculat al món de la nàutica, de la vela, i no ho sé. En Jaume Monasterio ve del món de l'esport, també, del món de l'hoquei. Regidor, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Això dona punts?
Mira, et faré una assistència, a més a més.
Vinga, perfecte.
Tenim la Vinyet Lluís, que va ser durant una època també...
Sí, senyor, del món de la senyor. Monitora de natació durant tants i tants anys. Qui no ha tingut a la Vinyet?
Jo vaig aprendre a nedar amb
ella. Jo també, un servidor també. Sí, sí, gairebé mig Sitges, per no dir Sitges sencer. Li comentava, regidor, això dona punts, això a l'hora d'abordar una regidoria com la d'esports? Entenem-nos, dona punts.
Sí, t'entenc perfectament. Jo diria que més que punts, el que et dona és una visió molt característica de quina és la problemàtica del món de l'esport. Més que res perquè et venen a veure els clubs i t'expliquen una problemàtica que tu coneixes de primera mà. I llavors n'ets molt més empàtic, no, amb aquest tema. Ho tens molt més clar que el que t'estan explicant és correcte i com es pateix. I això està claríssim.
Heu viscut l'esport com a esportista, evidentment, perquè el Jaume ha fet esport, com a pare d'esportista i com a president de club. I heu patit, no sé si dir entre cometes, el que això significa.
Sí, sí, així de clar. No, jo crec que és l'evolució.
I probablement Jaume Monasterio tenia una visió... I no sé si dir ara en té una altra o aquesta visió continua sent la mateixa.
No, la visió que tinc jo del món de l'esport en general i el món de l'esport a Sitges continua sent la mateixa. I en el fons el que fas és intentar aplicar els teus coneixements o les teves experiències en aquest món. És molt més fàcil entendre segons quina postura quan tu també hi has estat en aquesta banda que quan no hi has estat. Clar, quan em ve un president d'un club i em diu ostres, és que podríem créixer i no podem créixer perquè no tenim espai. Això per un club, ostres, fa un mal al cor perquè realment veus que tu estàs fent les coses ben fetes, que hi ha una aposta pel teu producte i que no el pots vendre perquè no en tens més. I això a mi em fa molt de mal al cor, vull dir, us asseguro que és una de les problemàtiques que més em costen de sentir perquè l'he patida. I bueno, quan un club diu té aspiracions d'assolir categories i aquestes coses és una cosa, però quan el que vols és fer créixer la teva base perquè estàs donant un producte que la gent hi creu, ostres, limitar-te per temes d'espai fa molt de mal al cor, de veritat, us ho dic de veritat.
Això es diu instal·lacions.
Això es diu instal·lacions.
Això es diu instal·lacions. Jo sempre dic el mateix, el gran cavall de batalla des que el món és món, pràcticament.
Sí, 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 home, aquí sí que es portem un retras en instal·lacions esportives molt gran. Clar, hem anat fent alguna instal·lació esportiva més, però el retard que portem és molt gran i ara ens haurem de posar al dia a marxes forçades i això vol dir que això costarà. Però bueno, anem veient un petit horitzó, no? Es va canviar en el seu moment el Camp de la Blanca pel nou Pinsbens, ara tenim amb obres ja el nou camp poliesportiu on estarà el rugby. Es van fent avanços, però clar, costa molt el tema d'instal·lacions cobertes als pavellons. Clar, tenim molts equips que tenen moltes necessitats horàries i no els podem acollir. Per això estem buscant solucions per poder-los donar més hores, en aquests, no en aquests pavellons, sinó en altres instal·lacions.
En el cas dels pavellons, regidor, què s'hi pot fer?
No, en el cas dels pavellons no s'hi pot fer res més, perquè l'únic que podries fer és comprar més dies i més hores, i això, de moment,
sí.
Com no fem algun univers paral·lel o una cosa així, no hi ha manera.
No es pot.
O sigui que les instal·lacions estan saturades, no donen per més. Ja s'allarguen els horaris fins a les 11 de la nit, es comença molt aviat a la tarda, els dissabtes i diumenges, a part de les competicions, hi ha equips que estan entrenant perquè utilitzen fora de les hores que hi ha competició. És buscar nous espais. Per això tenim en un horitzó el nou pavelló, que ja es va començar a bellugar la legislatura passada, i ara doncs, tenim alguns projectes que intentarem que siguin, perquè són més econòmics i més viables i de més facilitat en quant a temps, intentar portar-los a davant. Fa ja anys que jo ja n'havíem parlat, i ara doncs, com a mínim tenim un preprojecte damunt de la taula, que és el cobrir una part de les pistes del Miguel Utrillo.
Uh-huh.
Clar, allò ens donaria molt de sembrats, allà ens surten tres pistes, no és tot el pati, només és una part. De darrere del gimnàs i tal, i d'allà ens surten, per dir-ho així, tres pistes de bàsquet, o dos pistes de bàsquet, o una pista de bàsquet i una pista poliesportiva d'hoquei o de futbol sala, de handball, el que sigui, no? Clar,
bé, allà de manera esporàdica ja s'hi ha anat. Algunes entitats han fet servir aquestes instal·lacions de l'escola.
I ara la primera mesura és intentar recuperar aquesta instal·lació de l'Utrillo per a l'utilització normal descoberta tal com està ara.
Uh-huh.
Jo, quan vaig començar a jugar a hoquei, aquella era la pista, la bona i la dolenta. O sigui, era tota la pista que hi havia. I en aquell moment estava envoltada d'un camp de grava. O sigui que,
si no recordo malament, la lliga de futbol sala... Allà es van arribar a jugar alguns partits.
Allà també he pogut guanyar la lliga de futbol sala com a porter en aquella
Veus?
Pista, o sigui que aquella pista li tinc molta carinyo.
En bàsquet també, la gent del bàsquet Sitges també l'ha utilitzat, en fi, que, com dèiem...
Sí, ara en breu recuperem la pista del Benaprés, de l'Institut Benaprés pel bàsquet Sitges. Doncs ja és un altre avenç, o sigui, ara estem intentant buscar aquests espais que són relativament fàcils d'adequar per tornar-los a posar en funcionament.
A l'hora de gestionar horaris d'entrenaments, què ha de prevaldre, regidor? Ho dic perquè és difícil.
És molt complicat. Penseu que tenim entitats noves que ens estan demanant...
I s'han viscut, no sovint, però de vegades situacions entre els propis clubs de dir, escolta'm, això, tu, no, la que sí, l'altra, que sí.
Sí, sí, és que és normal. Vull dir,
no direm que una lluita, però...
No, una lluita no, una sana competència. Sí. Uh-huh. Jo ho entenc, tothom intenta... a tenir quantes més hores millor, i la prova és que doncs, entre diferents clubs hem aconseguit doncs, quadrar coses, doncs en el pavelló 2 hi ha dues entitats funcionant alhora, doncs una necessitava la pista central perquè tenien un problema d'alçada i els altres tants els hi era funcionant una pista com una altra, doncs es va fer el canvi. O sigui, està intentant sempre buscar la manera d'acomodar més a tothom i que tothom estigui en millors condicions, sempre tenint en compte que continua sent una problemàtica, no?
Uh-huh.
Però, intentant buscar la millor solució possible, i amb això també vull donar les gràcies als presidents i a les juntes directives i als tècnics que hi posen molt de la seva part i intenten col·laborar per buscar la millor solució possible, ja no pel seu club, sinó també intentant facilitar la vida a un altre club. Vull dir, tots estem en el món de l'esport i no ens hem de fer la punyeta, hem d'intentar col·laborar, no? Això està clar.
Si ha de fer alguna actuació al pavelló o als pavellons, o l'Ajuntament contempla alguna actuació?
Bueno, en aquest moment el pavelló 1 el tenim ja en unes condicions, home, jo crec que força immillorables, ja jo crec que estan en el punt bo, i en el 2 doncs, ja tenim per treure la licitació per canviar el sostre i el terra.
Uh-huh. Que això, quan doncs... parlem, per aquells oients que ara pensin, quin és l'1, quin és el 2? Sí. L'1 és el de baix, diguéssim, el més antic,
exacte.
I el 2 és el més nou.
Exacte.
El del terra blau.
Exacte, parlant en llenguatge col·loquial, sí. El del hockey i el del bàsquet.
Ah, això mateix, entesos.
Sí, doncs ara
doncs
tenim això entre mans. Bueno, el pavelló 2 s'hi ha fet també tota la instal·lació de llum nova, s'ha passat a enllumenat LED de baix consum, que això és un gran què, ja no tan sols per l'estalvi energètic, sinó també per la qualitat de llum, que, home, la veritat és que es nota molt.
Uns pavellons que tot s'ha de dir, perquè els que ho hem viscut, a l'hivern fa molt de fred i a l'estiu molt de calor.
Sí. Sí, 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 en sóc completament conscient i ho he patit amb cars pròpies. Sí, i
aquí s'hi pot fer alguna cosa, regidor?
Té difícil solució, perquè posar aire condicionat als pavellons és inviable pel tema cost i pel tema que després els esportistes...
Entenc que això val molts diners.
I que els esportistes després ho pateixen molt. I posar calefacció és també un tema de cost bastant, bastant inviable i que després jo crec que aquí a Sitges tenim més calor que fred. Vull dir, el fred a l'hivern són dies puntuals i tal. És un tema sobretot d'aïllaments, per exemple, el pavelló de baix, l'U, té una coberta doncs, amb un sostre prim, per dir-ho així, no té aïllament i tal, i això fa que, doncs, que estiu i hivern doncs, es pateixi fred i calor, està molt més que clar. Hem de buscar-hi una solució i estem treballant, aquesta última intervenció que s'ha fet s'han obert finestres noves perquè hi hagi més ventilació, també s'ha netejat tot el que és el sostre perquè tingui més claredat a l'hora de tenir, a l'hora de no haver d'encendre els llums tantes hores. S'han fet tota una sèrie d'intervencions i el tema aquest, jo crec que ara hem aconseguit millorar una mica el tema de la calor a l'estiu, no massa, però una mica sí, més que res perquè hem aconseguit ventilar, que ja és molt, i seguim buscant noves maneres de condicionar tant un com l'altre, està clar.
El tema que comentàveu de l'alçada, clar, aquí les principals afectades són les noies de la gimnàstica rítmica.
Sí, perquè quan no hi estàs posat en aquest esport, doncs no n'és conscient.
Clar, ho dic perquè són aquelles coses que, com diu el regidor, probablement un no hi pensa. Però...
No, jo mateix no n'era conscient i la que vaig tenir les primeres reunions amb elles, clar, jo, doncs et fas una idea, no? Necessites un tapís, necessites un espai i tal, i elles et diuen, sí, i 12 metres d'alçada. I, ostres, clar, dius, clar, és veritat, no hi penses, no n'és conscient, a vegades doncs, bueno, podem utilitzar segons quins espais que tenen unes mides limitades, clar, elles necessiten 12 metres, bueno, doncs, per exemple, en el preprojecte que es demanava per cobrir les pistes de l'Utrillo, això estava contemplat, per què? Doncs home, perquè ens és igual fer-la a 10 que a 12 d'alçada, doncs si sabem que la gent de rítmica necessiten 12 metres, doncs per descomptat, i ho tindrem en compte. Doncs clar, són coses tan bàsiques com això. Per això sóc jo tan partidari de sempre parlar amb l'usuari final d'aquella instal·lació, perquè en el fons moltes vegades fer les coses d'una manera o d'una altra depenen d'una decisió puntual d'algun concret. Clar, doncs si a dalt s'ha de canviar el terra i els que juguen són els del futbol sala, els del bàsquet, els de la rítmica i tal, home, parlem amb ells a veure quin tipus de terra necessiten. Vull dir, es tracta de facilitar les coses, no de fer la punyeta, no? Doncs penso que això és com ha de ser. Vull dir, hem de buscar quins usuaris hi ha normalment allà i veure quines són les seves necessitats i adaptar-ho als projectes. Això sembla que és de calaix.
Permeti'm que segueixi estirant del fil en el tema pavellons. L'Ajuntament contempla en un futur la construcció d'un tercer pavelló?
Sí. Això és un projecte que ja es va començar la legislatura passada, el meu company Eduard Terrado, i en el pla estratègic que es va fer era una demanda que hi havia, i és que a més, vull dir, jo si voleu us porto els horaris que tenim pendents d'incorporar els pavellons, i jo el tercer pavelló, quan parlem de tercer pavelló, a veure, hem de ser una miqueta curosos perquè de fet no en tenim dos de pavellons, tenim dos pistes cobertes, que no és el mateix que un pavelló.
El matís és important.
El matís és molt important. O sigui, les dues pistes que tenim ara a Pinsbens eren antigues pistes descobertes que es va fer una coberta a sobre.
Sí, que en el seu dia se li van posar un sostre.
Ah, exacte. Això, clar, condiciona molt el tipus d'instal·lació que tens. Bueno, jo crec que la resolució no està malament, però condiciona molt com és la pista i on estava i com s'havia de fer. És molt diferent a tenir un terreny pla amb tants metres quadrats i dissenyar-hi sobre una instal·lació que tenir una pista amb uns desnivells en els carrers del costat, amb unes limitacions d'espai com tenim ara, no? I això fa que condicioni molt. Quan parlem d'un pavelló nou, jo vull que la gent agafi el concepte de no és una pista amb unes grades, sinó és una instal·lació on hi ha una pista principal, i estem parlant d'una pista principal no amb graderies per 10.000 persones, sinó amb unes limitacions de capacitat molt, molt correctes. Igual estem parlant de com el pavelló 1, 600 places, no necessitem unes grans instal·lacions perquè no crec que sigui aquest la necessitat, però sí que necessitem una instal·lació amb sales annexes, amb pistes d'escalfament, o sigui, que sigui un complex, no només el concepte de pavelló com una pista amb unes grades, sinó un complex amb bons equipaments de vestuaris, un bon gimnàs, unes bones sales doncs, per poder-hi fer doncs, conferències o el que sigui a nivell dels clubs, quan han de parlar amb els seus jugadors o quan han de fer una reunió amb els seus, amb els pares dels seus...
Sí, amb les famílies.
Amb les famílies. Uh-huh. Hem d'entendre el concepte aquest, no? És a dir, una zona esportiva. És a dir, no només un pavelló amb unes grades i una pista, sinó un complexe que ens doni cabuda a tot això, no? A que hi hagi un...
Multifuncional, com es diu en aquest cas.
Multifuncional, sí. Exacte, exacte. I sobretot molt funcional perquè, perquè no necessitem poder omplir un Sant Jordi. Nosaltres necessitem
no
que els nostres esportistes tinguin els espais correctes.
I se sentin còmodes, al cap i a la fi. Després hi ha una miqueta la gestió del dia a dia, no? Mm-hmm. Jo abans li comentava al regidor, ho dic perquè ho va viure el propi regidor i ho vaig viure jo, una qüestió tan bàsica, tan fonamental com la megafonia d'una instal·lació esportiva.
Mm-hmm. Sí.
I els problemes, per exemple, que us vareu trobar diumenge passat en la presentació del Club Petit Sitges.
Aquí hi ha hagut un problema afegit, que és que ara s'ha canviat el sistema de consergeria de les instal·lacions i tal, i això es va ser el dia 8, o sigui que això era imminent i va haver un problema de coordinació, no?
Ja.
Però és veritat, sí, i hi ha tota una sèrie de mancances que ara ja hem anat solucionant o que es van solucionar en la regidoria passada, en la legislatura passada, i que ara hem de seguir perfeccionant, com és, per exemple, el tema de les megafonies o coses com aquestes.
Com podem aconseguir d'una vegada per totes que megafonies com pavelló, camp d'aigua dolç, funcionin d'una manera correcta?
Si es pot sonoritzar un Sant Jordi, hem de poder sonoritzar aigua dolç i pinsbens i tal. Mm-hmm. Tot i que us he de dir que ara en aquest moment comencen a estar bastant més solucionades que no estaven, eh? No és que s'hagi fet ara, sinó que ja es va fer en la legislatura anterior. Però són bestieses que al final acaben facilitant-te la vida i que... Bueno, doncs que serveixen perquè si es fa una presentació es pugui fer correctament, doncs perquè si hi ha una mitja part i has de fer una rifa, doncs puguis fer-ho, o has de comunicar alguna cosa als pares, no sé, vull dir, és que és part de la instal·lació, com són les porteries o són les ratlles del terra, no? Una megafonia és una de les parts que ha de tenir una instal·lació com aquesta.
Si tot va bé, el camp de rugbi estarà a punt...
Sí, la temporada vinent...
La temporada vinent...
Hauríem d'estar...
La gent del rugby hauríem d'estrenar la nova casa.
Sí, sí, sí. I aquesta és la data i per això s'està treballant i estem mirant les dates el timing, el calendari, i de moment s'està complint. Jo crec que no tindrem problema en arribar-hi. M'encomano la Verge del Vinyet i qui faci falta perquè
això
no
de les obres,
posi
cap
problemàtica.
A vegades és com anar a l'hospital, no? Saps quan entres però no quan surts.
Sí, sí, sí. I les obres són amoïnen i ens donen malestar i tot plegat, però bueno, hem de mirar la fi, no? Que al final és per un fi molt concret. I bueno, doncs ara doncs...
Bé, i més amb les actuals circumstàncies que estan... patint, i dic patint en majúscules, la gent del Rugby Club Sitges a dia d'avui, perquè Santa Bàrbara ara mateix és...
Sí.
És una miqueta difícil. Dir...
Jo crec que li hauríem de canviar el nom al camp i posar-li Santa Rita, perquè sembla la patrona dels impossibles, de veritat, eh? Perquè la veritat és que la feina que estan fent la gent del rugby amb les condicions que estan fent és
amb el que això suposa, lloc, no? L'altre dia el regidor ens comentava el Josep Cabré, el president, que s'han trobat situacions de famílies que han vingut, han vist allò i han donat mitja volta, no?
Sí, 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 és així de clar. I quan tu tens les instal·lacions que tens, bueno, no pots amagar-ho, i la gent ve, i si considera que va a un altre lloc i té millors instal·lacions, doncs és fàcil que se'n vagin a una altra banda. És que això és de calaix, vull dir, jo ho he patit a les meves cars també. Bueno, per això s'ha accelerat al màxim, per poder tenir aquestes instal·lacions en condicions, no? I doncs que el rugby pugui fer la seva gran tasca en un camp a l'alçada de la feina que estan fent. I no només el rugby, pensem que aquella instal·lació s'hi podran fer més coses, perquè en principi la prioritat és el rugby, però el rugby tindrà unes hores on no farà funcionar la instal·lació i l'aprofitarem per fer-hi altres coses. Jo he estat parlant amb el president, amb el Josep, i ells saben que ells són la prioritat i saben que aquell camp servirà per més coses, però que per descomptadíssim el rugbi tindrà la prioritat, perquè, home, perquè a més tenen el volum que tenen. Uh-huh. És que no són quatre gats, eh? És que hem de ser conscients de que...
Estem parlant, regidor, jo m'atreveixo a dir, d'una de les escoles de rugby més importants de Catalunya.
Va, sí, sí, no, no, aneu on vulgueu i parleu del Rugby Club Sitges i veureu quina cara fan.
Sí, sí.
I és així de clar, hem de ser molt conscients del... És que ja no només el rugby, eh?
Perdó, i Santa Bàrbara, com diuen els castellans, un fortín. Jo l'altre dia llegia una dada que m'havia passat per alt. L'altre dia que el primer equip perdia amb el CEU, feia prop de 3 anys.
Em va fer molta gràcia el comentari de por fin. No? Hi havia algú que deia por fin.
Sí, sí, por fin.
No, si jo tampoc n'era conscient. Jo sabia que a casa allò... Bueno, és una
des de la temporada 2016-2017, sí, que l'equip no perdia un partit a casa. Sí. És brutal.
Jo vaig veure.
De la mateixa manera que una miqueta el que deia el president, no? El Josep Cabré, que això probablement els ha fet una pell
sí.
diferent, no?
Exacte. No, i és veritat, vull dir, escolta, aquestes coses fan que t'omplis de goig, no? Quan veus aquest tipus de dades, vull dir, són molt frapants, per això que amb la tasca del rugby és encomiable. I aprofito per posar cullerada, ja no només del rugby, tenim aquí grans clubs que estan fent molta feina amb molta gent, feina moltes vegades molt callada, molt poca repercussió... Uh-huh. I la veritat és que hem de posar en valor tota aquesta gent que estan treballant per l'esport sitgetà, per l'esport formatiu dels nostres nanos, perquè no oblidem que tot això l'únic que està fent és formar els nostres futurs adults, i això és importantíssim, molt important, hem de posar-ho sempre en valor.
A partir d'aquí, del que comenteu, regidor, li pregunto quin paper ha de tenir l'administració vers els clubs?
Mira,
perquè antigament, clar, l'administració es veia com, bé, l'aixeta dels diners. Diners per aquí, diners per allà, subvencions... Com s'ha d'entomar el món esportiu des de l'administració, em refereixo?
Mira, el punt de vista que tinc jo de...
O quin punt de vista teniu?
Sí, sí, en el fons, aquesta és la feina del polític, no? Posar un punt de vista concret en unes àrees. No? Jo crec que la regidoria d'esports, a part de les tasques que té pròpies ja de programar una sèrie d'activitats que jo crec que inclús són masses, perquè potser en èpoques de crisi els clubs no han pogut fer segons quines activitats i les ha acabat entomant la regidoria, i llavors ara potser s'ha carregat de moltes activitats, perquè en fem moltíssimes. L'administració el que ha de fer és acompanyar els clubs. Jo me n'he cansat de dir-ho quan era president de club, i ara encara ho repeteixo més vegades. El que val diners no són les instal·lacions, no són les infraestructures, que valen molts diners i costen molts diners de mantenir. No, el que val molts diners és la gent que està darrere dels clubs, els directius, els entrenadors, la gent que està a totes les juntes directives, els pares que col·laboren desinteressadament. Això no té preu. Això, si s'hagués de pagar des de l'administració...
Sí, no hi haurien diners suficients.
No hi hauria diners suficients. I després que la gent això no ho fa per diners, perquè si ho fes per diners no ho faria, perquè no en cobra. Al contrari, normalment et costa diners, perquè quan no pagues un desplaçament, convides amb un equip a berenar perquè hem fet un partidàs o no sé què.
Sí, sí.
I al final, tota aquesta gent que està al darrere posen més de la seva butxaca que no passa el que reben, no? I això és el que hem de posar molt en valor. Per això, jo penso que des de la regidoria i des de l'administració hem de ser molt conscients d'això i donar-los totes les facilitats del món. Ajudar-los amb tot el que puguem. No és donar diners, sinó ajudar-los amb tot el que faci falta. A vegades és en temes d'infraestructures, a vegades és en solucions. Des de la regidoria es van començar la legislatura passada tota una sèrie de xerrades formatives, perquè avui en dia els clubs tenen moltes exigències administratives a gestionar els entrenadors, a gestionar els pressupostos, a gestionar tota una sèrie de coses que abans es portaven amb una llibreteta.
Clar.
I ara no, ara s'han de fer
tot allò que depassa i sobrepassa l'àmbit merament esportiu.
Exacte, i això és el que crema molt a les directives, tota una feina administrativa que és molt farragosa i que al final no llueix el camp, perquè, ostres, tu el que vols és participar als entrenaments, participar en buscar que aquells equips millorin o aquestes coses, però no en haver de gestionar com si fos una gestoria, no? Que és el que passa, que al final acabes sent moltes vegades una gestoria. I amb això els hem de donar molt de suport. Lligat una mica amb això, des de la regidoria s'està tirant endavant el segell de qualitat esportiva.
Què és això, regidor?
Sí, això que l'altre dia els clubs es queixaven, ostres, ens doneu més feina, i jo els hi vaig voler fer entendre que no era més feina, sinó que el que era era fer la feina ben feta. O sigui, amb això el que pretenem és que els clubs que estiguin a l'òrbita de l'Ajuntament tinguin uns nivells que quan un pare porti un dels seus fills a una entitat esportiva tingui unes garanties, és a dir, les garanties dels valors que transmet aquesta entitat, les garanties de que aquesta entitat gestiona els pressupostos correctament, de que la gent que té està formada, o sigui, tota una sèrie de coses que en el fons el que fan és aquelles coses que ja estan fent els clubs, però posar-les una mica sobre paper i posar-nos una miqueta l'obligació, perquè a vegades són aquelles coses que amb el dia a dia, doncs els clubs acaben deixant una miqueta de banda, no? I amb això l'administració el que vol és posar-se al darrere d'ells per ajudar-los. Què vol dir amb això? Que una de les demandes que tenim moltes vegades des dels clubs, i jo ho tinc molt clar, és que els nostres nanos que estan sortint que estan fent de jugadors i que ara estan passant a fer d'entrenadors, necessiten formació. I moltes vegades la formació que fan les federacions i tal és molt cara. I a vegades ja no és que sigui cara, és que l'has d'anar a fer, jo què sé, a Igualada,
ja,
4 tardes a la setmana durant 2 mesos. Clar, això costa molt. Doncs intentar des de l'administració apropar aquests cursos a Sitges o a una zona que sigui propera a nostra per poder facilitar aquestes coses, o simplement també ajudar-los subvencionant aquestes formacions, que després a canvi els hi puguis dir, escolta, sí, però et vull 4 anys, 5 anys, 6 anys participant en algun club de Sitges a canvi de que jo t'hagi ajudat a treure't el títol. Bueno, no sé, buscar la forma, cada esport és molt diferent i cada esport té unes necessitats diferents, però doncs influir en la formació d'aquests nanos. Per què? Perquè reverteixin en els clubs. O sigui, l'esport està tendint a tenir estructures en la formació bastant professionalitzades. No en el sentit econòmic, sinó en el sentit de fer les coses ben fetes. Abans un entrenador de futbol o de bàsquet o de no sé què era un senyor que sortia allà a la pista i cridava molt. No, això ja fa molts anys que ho hem deixat de banda.
Avui en dia estem demanant entrenadors titulats
que tinguin una psicologia, estan treballant amb nanos, estan en època formativa. Tot això, els clubs estan molt, molt, molt conscienciats amb això. Doncs tot això ho volem posar en valor, i que quan vingui algun pare o mare que vulgui portar el seu fill en una estructura esportiva sàpiga que hi ha un segell a darrere que diu, miri, aquí li garanteix això, això, això i això. Per què? Perquè aquest club s'ha compromès amb totes aquestes coses. I això és posar en valor la feina de les entitats.
El que passa és que, convindrà el regidor que de vegades els clubs la feina tenen per tenir directius, per tenir entrenadors...
Sí, sí, sí. Per això hem de buscar la manera de que no sigui una cosa farragosa per ells, sinó que el que ja estan fent, passar-ho i posar-ho en valor, no? I llavors buscar la manera. Per això, clar, ells es van espantar molt al primer moment i som conscients que jo hauria fet el mateix, però que tinguin clar que quan ells ens demanaven això, bueno, què necessitarem? Un administratiu que ens ajudi a fer totes aquestes coses? Bueno, doncs haurem de posar-lo. O què necessitarem? Que ens ajudeu? Bueno, doncs busquem. O sigui, demaneu què necessitem i buscar que des de la regidoria es doni solució a aquestes coses. Perquè si nosaltres demanem uns compromisos, també hem de ser conscients de que hem d'aportar una sèrie d'infraestructura o una sèrie d'ajudes. Totalment d'acord.
Malgrat tot, sou dels que pensa que els clubs han de rebre quelcom de subvenció?
Sí, 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 amb això estic d'acord. Penseu que si mirem els pressupostos dels clubs, clar, una llicència de segons quin esport d'un esportista de 8 o 9 anys val 90 euros. Sí.
L'altre dia em comentaven, posats en el tema rugby, el que costava una fitxa d'un jugador del sènior del Rugby Club Sitges, i no vull dir cap bestiesa, però rondava gairebé els 300 euros.
Sí, sí, sí. No, és que I penseu que, per exemple, segons quin esport, et demanen dos delegats per equip.
Sí.
I un delegat té una fitxa de 90 euros, també, segons quin esport. Clar, tot això...
Probablement, administracions, federacions, estan, no sé si dir, exigint quelcom als clubs que els clubs no sé si poden assumir.
No, és molt complicat. Per això hem de veure com podem... o sigui, en el fons, hem de ser conscients de que el que estan fent aquestes entitats esportives és formar sitgetans, és a dir, jo com a representant de l'Ajuntament, aquests clubs estan oferint una formació als meus conciutadans, a la gent que jo represento. Per tant, home, és molt important. Per això que hem de veure que això no ho deixin de fer mai. I que quants més... O sigui, hauríem de tenir el concepte de que tothom ha de fer esport, d'una manera o d'una altra. L'altre dia em feia molta gràcia perquè vaig veure un reportatge d'una gent que feien esport caminant, ahir feien futbol caminant, no? Perquè eren ja gent d'una edat i tal, i era allò, escolta, aquí no s'hi va a la córrer, eh? Però clar, gent que havia tocat la pilota i tal, i que sabia de què anava, i bueno, es tractava de no córrer. Bueno, doncs adaptar cada edat un esport. Des de la regidoria s'ha llançat el repte de que l'esport tingui un calendari al llarg de la vida. És a dir, quan ets petit fas unes coses, quan vas creixent, vas canviant, però tu has d'arribar al final de la teva vida fent esport. Vull dir, tots sabem els avantatges que té l'esport en cada moment d'un tipus, però bueno, hi ha molta gent, mireu el centre excursionista, les caminades que fan i tot això, hi ha una quantitat de gent una passada. Doncs totes aquestes coses les hem de posar en valor i hem d'apostar per elles, no podem afluixar amb això.
Porteu ja uns quants mesos al capdavant de la regidoria. La percepció que teníeu des de fora continua sent la mateixa ara que sou dintre? Com heu viscut aquests primers mesos?
No, sí, home, a veure, primer que jo vull dir és que...
Entenc que s'heu hagut de posar el dia, evidentment.
Sí, no, i bueno, jo vinc del món de l'esport, però jo no he estat mai a l'administració pública. Per tant, hi ha tota una sèrie de conceptes i de formes de funcionar que jo desconeixia totalment i m'he hagut de posar el dia així de clar, m'he hagut de posar el dia ràpidament. A veure, el primer que vull dir és que per sort a l'àrea hi ha una gent molt vàlida, molt capacitada i amb moltes ganes de tirar endavant i que m'han posat les coses molt fàcils, o sigui que això el primer de tot. I després també vull agrair que els presidents dels clubs i els directius amb els que he anat contactant i hem parlat i tal, home, dona goig veure quin tipus de gent està al capdavant dels nostres clubs, perquè, de veritat, amb tota la problemàtica, amb tots els ets i uts que podem tenir, home, tothom és molt comprensiu i tothom intenta col·laborar i tothom intenta posar de la seva banda. Això és molt important, perquè si no fos així ho tindríem molt complicat. Home, la perspectiva, no m'he trobat res que no m'esperés. Vull dir, jo tenia molt clar que les meves... els meus pensaments, les meves idees són unes que són diferents a el que és una administració pública, però jo crec que és la gràcia, no? O sigui, l'administració pública ha de posar les seves normes i jo he de portar les meves idees, llavors hem de conjuntar-ho, no? I jo el que sí que vull és que realment l'àrea...
Pot arribar a casar, això?
Sí, ja ho estem aconseguint. I l'àrea ha de ser més propera als clubs. Jo crec que hem de buscar la manera d'ajudar-los més i de que no ens vegin a vegades com un problema, no? Hem de ser la solució als seus problemes. Hem de buscar maneres conjuntes de solucionar els problemes, no nosaltres afegir-ne. I entenc que a vegades hem de fer de Pepito Grillo, no? Hem de dir, no, escolta'm, això m'ho entres en una instància. No, t'ho dic pel carrer. No m'ho pots dir pel carrer, m'ho has de dir en una instància.
Són els afegits, allò tan manit de la burocràcia.
Però llavors la burocràcia l'hem d'adaptar perquè sigui... no sigui feixuga.
I que els clubs, ho sap també el regidor, perquè ho ha viscut, repeteixo, molt feixuc.
Sí, però clar, és allò de... No s'hi val trobar-te algú pel carrer i dir-li demà entrenarem de 8 a 9, en comptes de 9 a 10? No, envia'm un correu que quedi constància, perquè tu m'has dit de 9 a 10 i volies dir, ai no, que volia dir de 8 a 9, però si jo tinc un correu et dic, escolta, que està així. No, o sigui, hem de fer les coses una miqueta bé, però el que no hem de fer és que sigui tan farragós que ens posi masses problemes. Hem de buscar el punt mig, no?
Regidor, què ha de passar amb el Club Natació?
Amb el Club Natació estem en un procés on el que és el consorci del Club Natació s'ha de liquidar perquè, per un tema normatiu i un tema de lleis, i en aquest moment estem en aquest punt, veient com hem de fer-ho per que tothom en surti beneficiat. I no puc explicar masses més coses perquè estem en un punt...
Ja està aquí Podaler.
Sí, en un punt complicat, però bueno, és un dels primers temes que vaig abordar jo quan vaig entrar a la regidoria i que ja es venia treballant des d'abans, i ara estem en un punt intentant encaixar totes les peces. Jo ja m'he reunit amb la directiva, que per cert els felicito per ser ara la nova directiva i per la manera on vam tenir la primera reunió, que jo crec que Són gent amb idees molt positives i amb moltes ganes i tal, i això és també al club li feia falta que anessin cap aquí. I estem en aquest punt on ha d'encaixar tot perquè puguem donar-li una solució viable. I jo crec que estem en un bon camí.
I a Sitges hi encaixen dues piscines?
A Sitges tenim tres piscines. No, dues, no, en tenim tres, perquè hem de pensar que a Baix a Mar també en tenim una altra, que és... o pot ser, o serà, o municipal, està per allà en aquell terreny que també és un altre dels temes. A Sitges tenim dues piscines. No és que encaixin o no encaixin, ara ja les tenim. Jo en el seu moment no hauria sigut tan partidari de fer la piscina municipal, crec que hauria buscat un altre concepte. En el seu moment la gent que hi havia van decidir fer-ho així, bueno, doncs és així, i hem de buscar la manera d'encaixar les dues piscines. No? Jo crec que cada piscina ha d'estar orientada a un tipus de client diferent. Hem de recordar que el Club Natació té uns equips de competició superpotents, estan traient esportistes, ara amb triatló no em vull equivocar, però han quedat molt amunt en el rànquing per equips, em sembla que setens, no sé si ho dic malament, però era molt, molt això. Tenim uns equips de veterans en natació que allà on davant, la veritat és
l'equip,
que...
L'equip màster que està fent un paperàs.
Està fent un paperàs i que repto a qualsevol de nosaltres que estiri la piscina amb ells a fer el ridícul, perquè veus la gent amb l'edat que tenen i que fan, que tenen un nivellàs brutal. I tota aquesta tasca hem de ser molt conscients, precisament diumenge, el dia de les eleccions, podies estar votant i veient un partit de waterpolo. A Sitges també tenim waterpolo, no? O sigui, que hem de ser conscients de quina tasca està fent, el volum de nedadors que té el club. M'agradaria trencar una llança per la natació. Penseu que és un esport que tothom té molt clar que d'aquest esport no en viurà, o sigui, que tota la vida el considerarà un esport, on la gent fa uns esforços d'entrenament molt bèsties i que els resultats són merament particulars, perquè...
Ara que diu això, probablement ens hem de treure del cap tots plegats això de que de l'esport en viurem. Messi només n'hi ha un
Sí, però és que no sé si aquests dies jo no n'era conscient i veient la problemàtica que hi ha en el futbol femení, que hi ha hagut una sèrie de mogudes perquè han demanat una sèrie de millores i tal, i quan te'n dones compte de les demandes que té el futbol femení, dius, mare de Déu, això estan demanant? Que tenien fins ara, no? Doncs imagineu-vos si el futbol femení professional està en aquests nivells...
Sí, què no ha de passar?
Què no ha de passar amb la resta d'esports?
A nivells totalment amateurs.
Aprofito per fer un apunt personal, però quan jo era president del Club Patí, moltes vegades quan venien pares nous que portaven nanos al club, el primer que els deia és: hem de tenir molt clar que d'aquest esport no en viureu. Si ets un megacrac...
Bona primera reflexió d'entrada, perquè clar, deixem les coses clares.
Perquè comencem a partir del lloc. Si tu ets un megacrac, segurament, en comptes de tenir el cotxe que pensaves tenir, podràs tenir un cotxe una miqueta més bo perquè te'l podràs pagar amb el poc que et donarà més el hockey. Si ets un megacrac, o sigui que...
Si no oblida tant.
I crec que hem de tendir amb això, no? Amb tot aquest tipus d'esports que ens han de donar una sèrie de beneficis que no són econòmics. Fer esport és una passada, és molt sa, és una cosa que quan has fet esport tota la vida i deixes de fer-ho, et falta allò.
Sí.
És una bestiesa, però les endorfines, tots aquests temes que estan al darrere, això és el que ens dona l'esport, no? I hem de ser el que hem de valorar. Quan un nano comença a fer esport, hem de valorar això, que els seus estudis, que la seva vida social, que tot això millorarà perquè fa esport. No perquè serà un megacrac i viurà d'això, això ens ho hem de treure del cap, però ja. I després les excepcions, benvingudes siguin, però no hem de buscar això perquè no ens equivoquem del tot.
Té una idea, Jaume Monasterio, del que vol que passin aquests 4 anys al capdavant de la regidoria?
Sí. A més...
Digue-li idea, digue-li objectiu.
Sí. En tenim molts objectius... Bàsicament també seguim el que s'estava fent, perquè jo crec que hi havia una sèrie de coses que s'estaven fent molt bé i que ja anaven bé i que les hem de continuar i les hem de millorar. I després hi ha una sèrie de coses puntuals que jo m'he marcat com a objectius, i des de l'equip de govern ens hem marcat com a objectius, que són potenciar una sèrie de coses que crec que, les tenim una piqueta deixades. I l'altre dia, precisament al ple, també hi havia un altre grup de l'oposició que també ho posava en valor. Per exemple, una d'elles és que ningú deixi de fer esport per no poder pagar unes quotes.
Exacte.
Això és bàsic. Hem de fer-ho com sigui. Ja estem buscant les maneres, ja ho estem articulant, perquè ningú deixi de fer esport per un tema econòmic. Un altre dels punts és poder fer esport a qualsevol edat. És a dir, això de la gent gran... No, perdona, tu ets un esportista d'aquesta categoria, punto. No ets més gran o més jove. Uh-huh. Escolta'm, digue-li infantil 2, no li diguis... jo què sé, i hem de buscar que la gent gran no deixi de fer esport. Avui en dia veiem gent d'edat considerable fent música, fent dansa. Aquí si ja tenim una quantitat de gent ja d'edat considerable fent dansa, doncs per què no hem de seguir fent esport? Hem de potenciar l'esport aquest i no l'hem de deixar marginat a que quan no hi hagi res més es pugui fer esport, ells puguin entrar ells en les infraestructures. No, els hi hem de buscar el lloc. I després un altre, que jo vull posar en valor a la majoria dels clubs de Sitges que ho estan fent ja, i estic molt sorprès perquè he descobert projectes que no coneixia, que és l'esport adaptat. Tenim molts dels clubs d'aquí Sitges que estan treballant esport adaptat. Què vol dir? Que no deixen de banda ningú. Això és molt important. Mm. És un tema que a mi personalment em toca molt de prop i que el tinc molt, molt, molt introduït, però que em dona una complaença veure que tots els clubs tenen el seu raconet on estan apostant per aquest tema i estem buscant com donar valor a això i busquem, li hem posat un nom una mica així per posar-li alguna cosa, no? Que és Sitges Vila de l'Esport Adaptat. És a dir, a vegades no ens en donem compte, però si fem un petit esbós, aquí a Sitges tenim gent que ha sigut campiona olímpica, campió paralímpic, aquí tenim rècords del món paralímpics, aquí tenim moltes coses d'aquestes, posem-les en valor. I llavors, ostres, hem d'apostar molt per això. I estem creant una petita infraestructura, estem creant uns conceptes per fer de Sitges Vila de l'Esport Adaptat. Però no perquè sigui un invent nostre, perquè l'únic que farem és posar en valor la feina que ja estan fent els clubs.
I suposo, regidor, que hem d'aconseguir que allò que és considerat extraordinari acabi sent normal.
Acabi sent normal. Mm. Hem de incorporar aquest concepte dintre les nostres estructures. Mm-hmm. Vull dir, escolta'm, igual que n'hi ha un de més alt i un de més baix, doncs cadascú té les seves característiques i connotacions. I això, ja us dic, no és un tema de la regidoria, sinó que és un tema dels clubs. L'únic que estem fent des de la regidoria és agafar tot això i reunir-ho, perquè ens n'hem donat compte que jo conec 2, 3, 4 conceptes, però a la que he rascat una mica... doncs veus que hi ha molta gent fent esport en aquests punts, no? I, home, això sí que ja és importantíssim.
Doncs amb el regidor d'Esports, Jaume Monasterio, hem volgut fer res, una primera aproximació, un primer balanç, si volen dir-li així, d'aquests primers mesos al capdavant de la regidoria d'Esports. Jaume Monasterio, gràcies per compartir aquests minuts.
Gràcies a vosaltres.
I com es diu en aquests casos, sort i encerts.
Esperem que sí, i no voldria marxar sense desitjar-te un feliç cumpleanys.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Gràcies, regidor. I a vostès també hem agraïts de nou per fer-nos confiança. Acabem, són gairebé les 12. Demà més, a partir de les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.